És el punt de la mitjanit, moment en què a Catalunya Ràdio s'obren les portes del misteri a un món desconegut que existeix entre nosaltres i que forma part d'una altra realitat. És l'hora de...
Misteris de mitjanit amb Sebastià Darbó.
Una astoradora col·lecció de relats fantàstics protagonitzats per gent extraordinària que ha viscut experiències inexplicables a la dimensió desconeguda d'uns altres mons.
Un seguit d'excitants històries autèntiques, degudament documentades, sortides dels arxius secrets de l'expert investigador Sebastià Darbó, que us proposa intriga, imaginació i entreteniment.
Els fets que ara coneixereu són històries ofertes per primera vegada a través de les ones de la radiodifusió catalana, especialment recopilades per als oients de Catalunya Ràdio.
Bona i misteriosa nit, amics de la nit i del misteri. Soc Sebastià Darbó. Poseu-vos còmodes i disposeu-vos a passar una vetllada radiofònica plena d'enigmes i misteris, perquè tot seguit us oferim un seguit de relats fantàstics i fets extraordinaris ocorreguts en diverses parts del món. Són històries que desafien la raó de les ments més lògiques. Això no obstant, són casos reals i estan degudament documentats, però tenen un fet extraordinari, diferencial de la resta de les històries, i és que són fets inexplicables.
A partir d'avui, en aquest nou programa que ara comença, i durant 7 setmanes successives que constitueixen la programació d'estiu de Catalunya Ràdio, tots els diumenges al punt de la mitjanit donarem a conèixer una sèrie d'històries de misteri tretes dels arxius secrets de Sebastià Darbó. Són casos extraordinaris que desafien les lleis físiques de la natura i de la raó i que superen els coneixements de la ciència actual.
Es tracta d'una recopilació d'històries extraordinàries amb el camp paranormal. Explicarem casos inexplicables protagonitzats per homes i per dones de dos excepcionals, els quals, viatjant a través del temps i de l'espai, han tingut oportunitat d'entrar en la dimensió desconeguda d'una altra realitat. Una realitat diferent que existeix en uns altres mons. Perquè heu de saber que, certament, el món metafísic dels fenòmens inexplicables existeix. I ara el coneixereu.
Us informem que cada programa està compost de dues històries. Després de la narració de cada història, passarem a debatre els fets extraordinaris de la mà d'un autèntic grup d'experts en qüestions esotèriques, paranormals i paracientífiques que coneixen el món de les realitats desconegudes, l'altre món.
Us asseguro que vivim rodejats de misteris. D'alguns no en sabem ni l'existència, però d'altres, en canvi, es manifesten amb el nostre entorn. Existeixen entre nosaltres i els coneixem, encara que en moltes ocasions no en podem determinar l'origen, ni tampoc en sabem controlar la seva manifestació. Però existeixen, i són fenòmens que es manifesten en una dimensió desconeguda, en la dimensió d'una altra realitat, en uns altres mons que són aquí, entre nosaltres. Comencem els Misteris de mitjanit.
És l'hora de...
Misteris de mitjanit amb Sebastià Darbó.
Aquesta història que ara coneixereu és un relat autèntic que va tenir lloc la primera meitat del segle XX en una carretera holandesa. El protagonista és un bonic cotxe sedan negre, marca Citroën, que, segons sembla, no el conduïa ningú. Però això no obstant, el cotxe va circular al llarg de 60 quilòmetres de recorregut, intentant atropellar les persones i animals que se li posaven davant. Era un cotxe suïcida. Si voleu conèixer aquesta inquietant història que va començar amb la desaparició del cotxe i va acabar convertint-se en un dels misteris més insondables de l'era moderna, si us interessa aquesta història, prepareu-vos bé. Asseieu-vos al seient del cotxe, a la butaca de casa, a la cadira, sofà, o potser estireu-vos al llit, però presteu atenció. Disposeu-vos a ser testimonis d'un veritable misteri de mitjanit.
Aquesta és la misteriosa història d'un cotxe suïcida que va fer un viatge al·lucinant sense ningú al volant.
El cotxe que va viatjar sol.
Ciutat de Rotterdam, Holanda. Matinada del dia 13 de setembre de 1934.
Vincent Mansfeld és el reporter fotogràfic del diari del Matí d'Amsterdam. Aquest divendres al matí va a la redacció, agafa el seu equip fotogràfic i tot seguit s'encamina cap al seu cotxe sedan negre marca Citroën. Puja, mira l'hora que és i engega el vehicle. Condueix cap als afores de Rotterdam i enfila ràpidament la carretera que el porta en direcció a la població d'Eindhoven, on aquest migdia ha de cobrir la notícia de la inauguració d'una nova planta elèctrica.
El cotxe corre a tota velocitat per la carretera. Vincent Mansfeld porta el vehicle amb la seguretat pròpia del d'un conductor experimentat mentre corre per aquesta carretera holandesa que ell coneix bastant bé. Després de recórrer un bon grapat de quilòmetres, finalment, Mansfeld arriba a la ciutat d'Eindhoven i es dirigeix cap a la plaça central de la població, on finalment troba estacionament i aparca l'automòbil. Tot seguit, para el motor del cotxe, treu la clau de contacte, connecta un sistema de bloqueig del vehicle que té secretament posat sota la caixa de velocitats i surt de l'automòbil. Mansfeld agafa el seu equip fotogràfic, tanca amb clau les portes del vehicle i es dirigeix cap a la central elèctrica a fer el reportatge fotogràfic. En aquest moment, Vincent Mansfeld no podia ni tan sols imaginar que el seu cotxe estava a punt de protagonitzar un dels casos més estranys i indesxifrables que s'han donat al món del misteri.
El periodista porta a terme el seu treball de fotografia l'acte de la inauguració de la planta elèctrica. Parla amb les personalitats assistents i després es queda el dinar oficial que l'empresa ofereix a tots els assistents. Després de dinar, Vincent Mansfeld torna a la plaça central a recollir el cotxe. Però quan arriba al lloc on l'havia deixat, s'adona que el seu cotxe, el seu sedan negre marca Citroën, ha desaparegut del lloc on l'havia deixat aparcat hores abans. Què ha passat? On és l'automòbil? Li han robat? O potser se l'ha endut la policia municipal? Sigui com sigui, es tracta d'un cas estrany, perquè no hi ha cap senyal que informi de qui se l'ha endut, ni tampoc ningú ha vist res de res. Són 3:45 de la tarda i el cotxe ha desaparegut literalment sol, sense que ningú el toqués. Però el que Mansfeld encara no sap és que en aquest moment el seu cotxe està funcionant sol, circulant sense conductor.
Automàticament, Vincent Mansfeld es presenta a la comissaria de policia d'Eindhoven i explica el cas als oficials de guàrdia. Aquests escolten expectants el fet. Primer pensen que el cotxe l'han bellugat del lloc perquè devia fer nosa, o potser se l'han endut perquè estava estacionat en un lloc prohibit. Després creuen que es tracta d'un robatori i encara pensen que tot deu ser una broma pesada que li han fet al periodista. Però cap d'aquestes suposicions no és real. Finalment, quan ja no hi ha cap explicació possible, aleshores, el fet de la desaparició de l'automòbil sedan negre marca Citroën es converteix en un cas envoltat d'un misteri insoluble que encara avui no ha trobat cap explicació. D'on havia sortit aquest cotxe?
Vincent Mansfeld feia tan sols 2 anys que havia comprat el cotxe sedan negre marca Citroën i se l'estimava molt. Tant és així que els caps de setmana es passava les hores festives cuidant-lo, arreglant-lo, pintant-lo i convertint-lo en una autèntica joia de l'automobilisme. Per això li va posar un sistema antirrobatori. Però totes les precaucions preses no havien servit de res. El bonic sedan havia desaparegut de la circulació i el seu amo es va veure obligat a agafar el tren d'Eindhoven que surt en direcció a Rotterdam. Semblava que aquí s'acabava aquesta misteriosa història, però no era ni molt menys així, sinó tot el contrari. Precisament, acabava de començar una història indesxifrable.
Mentre el misteri envoltava aquesta història, al mateix temps, uns fets encara més inexplicables s'estaven produint a la carretera que uneix les ciutats d'Eindhoven i Tilburg, situades a uns 60 quilòmetres de distància.
A 3:45 de la tarda, un pagès anomenat Peter Kromblin estava treballant en els seus camps situats al costat de la carretera, a pocs quilòmetres al sud de la ciutat d'Eindhoven. Estava segant els prats que hi havia a la vora de la carretera en direcció cap a la localitat de Tilburg, quan de cop veu sortir d'un revolt un sedan negre Citroën que, circulant a una velocitat desenfrenada, traspassa la línia de senyalització de la carretera, surt de la calçada i passa molt a prop d'ell, fins a l'extrem que l'home es veu obligat a tirar-se a terra per salvar la vida. Sobtadament, el cotxe suïcida fa un cop de volant, rectifica la trajectòria i s'allunya veloçment per la carretera en direcció a Tilburg.
Una transeunt que passa en aquest moment pel lloc presencia esglaiada el fet i tot seguit atén l'aterrit senyor Kromblin. Aleshores el pagès, astorat, diu una cosa molt sorprenent.
Ho ha vist, per poc em mata. I no hi havia ningú al volant.
No es preocupi, senyor. He pres el número de placa de la matrícula.
Doncs truqui ràpid a la policia. Més endavant hi ha una cabina telefònica.
Pocs minuts després, la policia és informada de l'incident protagonitzat pel cotxe suïcida i una patrulla de trànsit comandada per l'oficial Hans Manders, que es troba situada a 20 quilòmetres de la localitat de Tilburg, es prepara al costat de la carretera per rebre l'arribada del cotxe sedan negre que necessàriament deu estar conduït per un boig. Poc temps després, apareix el temut cotxe suïcida al tram de la carretera on es troba situada la patrulla de la policia. L'intenten parar, però el sedan negre passa circulant a tota velocitat i els policies no tenen ni temps de reaccionar. Però s'adonen d'un fet enigmàtic que encara és molt més inquietant.
Atenció, senyor. Atenció. Som l'oficial Manders. Ja sé que no em creureu, però el cotxe està en negre. No el condueix ningú. Comencem la recepció.
El cotxe suïcida corre a tota velocitat per la carretera que travessa el poble següent i entra a la població al moment que un grup de persones van agafar l'autobús de línia. De cop, el sedan negre se'ls tira a sobre i n'atropella alguns que queden malferits. Moments després, arriba la patrulla de la policia que el segueix, però el misteriós cotxe ja ha desaparegut.
L'inquietant sedan negre continua circulant temeràriament per la carretera en direcció cap a Tilburg. Pocs quilòmetres més endavant, es troba un ramat de vaques caminant per un camí forestal adjacent i provoca al seu pas una desbandada que torna boig al ramat.
Al darrere, apareix el cotxe patrulla de la policia que el persegueix circulant a una velocitat de 140 km per hora i de mica en mica aconsegueix atensar-se al misteriós cotxe suïcida. Quan finalment ja el té a la seva alçada, l'oficial Hans Manders li ordena parar, però el sedan negre, de cop, fa un moviment brusc, gira contra el cotxe patrulla i l'obliga a sortir de la carretera.
Del molt carro. Però com és possible? Si no condueix ningú, no hi ha ningú al volant.
Mentrestant, el misteriós sedan negre convertit en un autèntic cotxe suïcida segueix circulant desenfrenadament per la carretera i a tota velocitat desapareix per l'horitzó holandès. Ja no se'l torna a veure mai més.
Unes hores després, el misteriós sedan negre Citroën apareix al lloc més inesperat. El troben perfectament estacionat en ple centre de la població de Tilburg, aparcat a prop de l'Ajuntament. La policia s'hi atansa amb precaució. El cotxe té una imatge deplorable. Sembla sortir del mateix infern, amb la carrosseria plena de pols, el parabrises molt bruts i les rodes bastant desgastades. El motor està apagat, però encara està calent, i el dipòsit de benzina es troba totalment buit. Del conductor no n'hi ha ni rastre. No se'n sap res. Qui va conduir el cotxe suïcida al llarg de 60 quilòmetres de recorregut per una carretera holandesa? És un misteri inexplicable.
És una història inquietant, veritat? Les autoritats van portar a terme una investigació oficial sobre el misteriós cas d'aquest cotxe, del sedan negre suïcida que no el conduïa ningú. Ho van fer intentant cercar responsabilitats, però els testimonis incoherents aportats pels implicats i la insolubilitat mateixa dels fets inexplicables van motivar un seguit d'ajornaments en la investigació del cas. I aquest mai no es va aclarir. El jutge no va entendre res del que havia passat i la investigació mai més es va tornar a obrir. El judici contra el cotxe suïcida, que no el conduïa ningú, no es va arribar a celebrar mai i el cas es va tancar. Per l'altra banda, el fet sinistre va afectar psicològicament el reporter gràfic Vicenç Mansfeld. que va acabar venent el seu magnífic cotxe sedan negre marca Citroën a un taller de planxisteria d'automòbils on el van desballestar. I el mateix Mansfield va estar negativament afectat tota la seva vida fins a l'extrem que mai més va tornar a conduir un cotxe fins al moment de la seva mort, ocorreguda l'any 1950. Així s'acaba el misteri del cotxe que va viatjar sol i no el conduïa ningú.
Oients de la nit, del misteri i del món desconegut. Esteu escoltant...
Misteris de mitjanit, amb Sebastià Darbó.
El programa d'històries fantàstiques i fets extraordinaris extrets dels arxius secrets d'aquest conegut investigador de misteris que ens transporten a l'existència d'una altra realitat que hi ha en altres mons, però que són entre nosaltres.
A la tertúlia d'avui ens acompanya per la meva dreta, Lola Xaixo, esoterista, Albert García Serrats, Baniam, orientalista, cada ús una tendència diferent, Antoni Rivera, investigador, escriptor i ufòleg, la Rosa Llaurador, astròloga i també ocultista, Maria Àngels Bertolín, podríem dir espiritualista, i Alfonso Galeano, parapsicòleg. A veure, ja coneixeu la història. Comença tu mateix, Lola. Què n'opines?
Bé, em sembla una història bastant, bastant complicada, perquè realment un cotxe que camina sol desafia totes les lleis de la física. Vull dir, no era un cotxe elèctric, era un cotxe de gasolina. Vull dir, no es pot pensar en cap tipus d'energia que el pogués influenciar. Bé, sí, s'ha parlat doncs, de persones que han anat a dintre un cotxe i han aparegut a molts quilòmetres de distància, però hi havia algú que conduïa a dintre. Per tant, no sé si es podria pensar en un cas de teletransportació.
A veure, Albert.
Bueno, a mi això em fa pensar...
No és la primera vegada que un cotxe apareix o un objecte a un altre lloc.
I recordo el cas que es va parlar l'any fa 2 anys, potser aquí mateix... d'un tren que anava sol.
Sí. Això va ser aquí a Catalunya. I un altre a Anglaterra.
I un altre a Anglaterra,
exacte. Sí, Anglaterra va en un altre cas, sembla.
Sí. Aleshores, que era el cas en aquell cas, era el maquinista que es havia mort... I que...
Ah, aquest va ser un cas de Bèlgica que va tenir un infart
Sí.
Al moment de sortir de l'estació.
Exactament.
I va arribar a l'estació i l'home estava mort.
I va parar...
I va anar parant a totes les estacions. Llavors, aleshores, el certificat metge diria que havia mort. Sí. 2 hores abans, una hora abans, al moment de començar el viatge, en canvi havia arribat el tren a l'estació. I és un dels casos sorprenents i després n'hi ha hagut més casos. Bé, aleshores això és algo semblant. Un cotxe que desapareix d'un pàrquing i apareix 60 quilòmetres més allà.
Sí, jo...
I el persegueix un cotxe de policia.
Sí, aleshores aquí a mi em fa pensar realment en el món invisible, en el que hi ha, en un moment donat, podia haver-hi... probablement algú que estigués conduint aquest cotxe, el que passa és que aquest algú no era visible, perquè podia estar, sí, una mena de, com qui diu, de fantasma en el cos astral, per alguna raó molt poderosa, que aquesta persona hagués de fer un desplaçament. Però a mi el que em falla aquí és el que dirien la motivació, no?
El que sí, és que és el que falta, perquè sí. En el cas del tren hi era, i a més
exacte.
A més el tren és elèctric.
Sí,
és el que deia.
Perquè en un moment donat una entitat, o sigui, astral, vull dir que sigui normalment un ser humà que ha mort i això és que està passant, el que en diuen un fantasma, podria tenir, potser per una gran motivació, doncs, treure energia física per poder...
Sí, però tu creus que necessita un cotxe per desplaçar-se?
Bueno, en aquest cas, potser hi hauria una relació amb cotxe, que hagués mort amb un cotxe,
algú.
O que hagués tingut un accident... En fi, alguna relació tenia que tenir amb el cotxe.
Aquest
és
cotxe
molt
era
misteris.
Nou quan el va comprar?
Ell el va tenir durant... ell feia 2 anys que l'havia comprat, però ara estic mirant aquí el dossier. Perquè, clar, a mi em va sorprendre perquè són uns informes de la policia, no? Pues vol dir que hi ha un cotxe, no? El cotxe, si estava a un poble i va aparèixer a un altre, algú el va portar. I és bastant sorprenent, no? Aleshores estic mirant que si aquest cotxe va ser motiu...
Exacte, si era
sí, sí, era nou, era nou aquest cotxe sedan. Sí, estic mirant aquí l'informe, que mai va estar aclarit. Bé, no m'ha explicat que després això va anar a judici, tots els que van ser atropellats va haver un judici, i resulta que el jutge mai ho va poder aclarir, o sigui, s'anaven produint ajornaments dels judicis perquè la investigació no mai arribava a res, i el jutge va entendre que res havia passat, que hauria de ser... que mai havia passat això, o sigui, que ell no... on estava el culpable, encara que hi havia víctimes. Aleshores, el judici contra el cotxe suïcida, que no conduïa ningú, no es va arribar a celebrar mai. Per una altra part, la història psicològica d'aquest reporter gràfic, de Vicenç Mansfeld, amb el seu cotxe, el va fer que el portés immediatament a un taller de planxisteria i el van desballestar. Per ordre judicial, sembla ser. Perquè, clar, era un cotxe que havia causat... El van desballestar, el cotxe, eh?
Sí, era...
Aleshores, clar, aquí entraria en joc una altra qüestió. Aleshores, què passa amb aquestes peces si munten un altre cotxe i continua una maledicció? A veure què ens diu Antoni Rivera. Primer fem un recorregut, els convidats.
Bé, jo conec molts casos de teleportació, com el matrimoni de la Can que anava a la fira de Sevilla, i que al sortir va ficar dintre d'una boira per la carretera i va reaparèixer en una carretera desconeguda, i aleshores van seguir fins que van trobar una gasolinera, i el conductor, l'home, diu: és que hem de posar gasolina, parem, i va donar per pagar un bitllet de 5.000 pessetes que començaven a circular en aquell temps, i aleshores la gasolinera diu: no, esto no sirve aquí, no sirve, este dinero no sirve. I va pensar: encara no els deu conèixer aquests bitllets, és que ha salit hace poco. I diu: no, és que aquí s'hi paga en soles, i el sol és una moneda del Perú. És a dir, aquesta gent s'havia ficat a la boira i havia sortit al Perú. Això, esclar, és una mena de falla en el temps. Això n'he conegut bastants, de casos d'aquests. Però aquest, un car d'un cotxe que vagi sol, no, francament, no l'havia conegut. I m'ha interessat molt la història.
El Vicenç Mansfeld va morir a l'any 1950 i mai més va tornar a conduir cap cotxe, aquest oi?
No m'estranya, eh?
I fins al moment de la seva mort vam entendre que era veritat.
A veure, no és molt possible, perquè a més hi va atropellar tota aquesta gent.
Sí.
A més, hi ha un atestat de la policia.
I judicis contra algú.
Sí, contra el cotxe criminal,
sí.
Que va ser condemnat a mort, perquè
el van desballestar
i matar-lo.
A veure, Roser.
Bé, jo estaria d'acord amb la resta dels convidats de que pot ser molt, possiblement un cas de teleportació, no? Llavors, la fita, o és a dir, quin ha estat el mòbil que li ha proposat, suposo que, evidentment, doncs, un ser que està en un altre estat energètic no necessita d'un vehicle per moure's, evidentment, però potser era per fer evident alguna de cara als humans, és a dir, a vegades es manifesten un tipus d'energies potser perquè ens qüestionem algú nosaltres. Potser obriria una interrogant per aquí.
Un interrogant. Maria Àngels.
Bueno, jo penso que podien ser dues coses. En principi es tindria que analitzar a fondo el problema en si, perquè podria tratar-se de lo que heu comentat, una teletransformació.
Teleportació.
Exactament. O bé podria ser un ser espiritual que pogués moure el cotxe. De fet, jo parteixo més de la segona part, no? Perquè si fos una teletransportació, aquest cotxe doncs, hagués pogut transportar-se en una altra zona diferent a través d'algun forat o alguna cosa del temps. Ara, jo penso que, d'alguna manera, podria ser algun ser espiritual, perquè jo m'he trobat en casos amb el qual un ser espiritual ha pogut moure un cotxe. Us explicaré un cas perquè veieu que té una similitud, no? De fet, em vaig trobar en un cas amb una persona que, vull dir, portava una furgoneta, no? Aquesta furgoneta, ell la va aparcar i la va aparcar en un parc, en una zona blau. De fet, va tancar la furgoneta, va marxar, de cop la furgoneta es desaparca, s'engega sola, comença a caminar sola, fa un parell de curves, l'home va veure que la furgoneta li va començar a córrer sola, l'home corrents a darrere la furgoneta, la furgoneta que anava fent, vull dir, com si algú l'estigués conduint, realment va anar darrere, vull dir, una furgoneta que surt sola, primer no surt de l'aparcament, té que fer una sèrie de maniobres, segona no pot caminar un tros, i menys agafar curves, vull dir que si anés anat sola, vull dir, doncs hagués marxat el freno, el que fos, hagués marxat en línia recta, però no fer tota una sèrie de maniobres que realment aquella furgoneta caminava sola. Després d'analitzar el tema en si, realment pues, hi ha moltes coses que coincideixen, no? Jo no és que tingui cap tipus de cosa en contra dels lladres, però aquest cas es tractava d'un ser espiritual que havia sigut un lladre a la seva vida anterior i havia robat la furgoneta, i ell, com si estigués vivint la seva vida anterior, pues, realment va sortir, va fer tot allò, aquella sèrie de maniobres, l'home, com va poder, va agafar la furgoneta, però realment la va agafar quan se'n va estimbar amb un altre cotxe. Vull dir que això podia demostrar una mica que, de fet, algun ser espiritual o un ser espiritual pot fer aquest tipus de maniobres, perquè realment hi havia un ser espiritual que ho havia fet. Aquell ser espiritual va robar la furgoneta, tenia una similitud de quan estava en vida, i realment doncs, va fer tot aquest tipus de maniobres, i això és cert perquè es pot presentar a la persona que li va passar.
Això, que no és una cosa seria el mòbil que dèiem nosaltres que ens faltava.
Podria ser un delinqüent que a la seva manera va robar el cotxe, va tindre una sèrie d'accidents, va escapar de la policia i d'alguna manera pues, va provocar tot allò. El que passa és que
això
no es va veure.
Això s'aplica també al cas holandès, podria ser un robatori fet per una... per un esperit.
Ah, exactament, és que realment si veiem els sers espirituals havien sigut persones vives, per tant continuen tenint les mateixes aficions o els mateixos formes, la mateixa forma de ser que tenien en la seva vida anterior, per tant si es tractava d'un delinqüent pues, indiscutiblement fugia de la policia.
Sí, sí.
A veure, ara el contrapunt d'Alfons Galiano, que és el contrapunt científic.
Mira por donde me ha leído el pensamiento, porque es que a mí no me queda tan claro de que el coche por sí mismo, al margen, digo, de todas estas puntualizaciones o, diríamos, lo he dicho bien, sobre la posibilidad de que una entidad espiritual o de cualquier otra índole moviese el coche hasta el punto de que lo hiciera manejable, no descarto esa posibilidad, pero antes que ello quisiera, en todo caso, atenerme a una serie de cuestiones que me parecen interesantes tener en cuenta antes de llegar a ese tipo de interpretación. En principio, y muchas veces hemos tenido incluso nosotros esa posibilidad de comprobarlo, es posible que más de uno de los que estamos aquí en un momento determinado le haya pasado algo así, de que un coche concreto, y en este caso estamos hablando de un sedán del año 34 Citroën, que no se caracterizaba precisamente por tener unos amplios parabrisas, podría estar conducido o bien por un enano pequeño, o sea, persona que veía lo suficiente como para saber más o menos, porque por lo que se está explicando, el coche no iba,
muy
digamos,
estable,
conduciendo dentro de una normal, de una regularidad que pudiéramos considerar normal, pudiera estar ser conducido, bueno, robado, puesto en marcha y conducido, o bien por una persona enana, pequeña, o un niño, o cualquiera que estaba diciendo viese lo suficiente como para saber más o menos por dónde iba, pero que a él no se le pudiera ver bien. Y más teniendo en cuenta que su conducción temeraria ante quien fuera testigo de la misma, estaba más preocupado por su propia seguridad que por saber exactamente quién lo conducía. O sea, yo cuando veo venir un coche o cualquiera de nosotros que va haciendo veces o va haciendo maniobras un poco raras, en donde menos nos fijamos, procuramos es en quién lo conduce, sino el vehículo, la masa que se me viene encima. A pesar incluso de que, por lo que se cuenta, la policía lo persiga, que además hay otro detalle que a mí me llama la atención y que lo consulto por si vosotros tenéis mayor conocimiento que yo en ese aspecto, quizás Antonio, al ser más mayor. No le puedo decir si en el año 34 la policía tenía la posibilidad de la intercomunicación por radio portátil.
Pues lo dudo bastante.
¿Verdad que sí, Antonio?
Lo dudo bastante.
Quizá por un sistema de...
Este es un detalle
de telefónica
a tener en cuenta. No, de telefónica. Una patrulla móvil, precisamente...
No lo sé cómo se
está moviéndose, va a ser la redundancia, constantemente. De ahí que esta posibilidad de la moderna comunicación por radio no creo que fuera muy...
Una acotación.
Sí.
El coche patrulla se encontraba 20 kilómetros más adelante, o sea, alguien le avisó, quizá la comisaría, fuera, y lo estuvo. Lo importante es que lo esperó.
Es una
observación. Lo esperó, pero no lo pudo atrapar.
Es una observación. Lo primero que me llama la atención es el modo en que ese coche, que necesita pues el proceso típico de la combustión, se pone en marcha. Se pone en marcha y funciona, porque yo no me imagino que el coche sea además desplazado por una fuerza ajena a la propia fuerza motriz. Eso implica una manejabilidad del mismo, o sea, la posibilidad de poder manipular sus controles, y la manipulación de unos controles exige una presencia física, una presencia física que tenga consistencia y la suficiente posibilidad de crear energía de movimiento como para poder controlar todo aquello. O sea, a mí no me cabe en principio en la cabeza de que ninguna entidad espiritual a partir de su propia voluntad pueda incidir de tal modo en los aparatos como para y estamos hablando de un coche que entonces quizás pesaría 1.500 o 2.000 kilos, ¿no? Uh-huh. Bueno, pero yo digo que no estoy, digamos, proclamando nada en contra, sino que sencillamente acabo entendiendo dentro de pues mi actividad de experimentación, de investigación, que ningún fenómeno, por extraño que parezca, por mucho que lo cataloguemos de paranormal, necesariamente tiene por qué surgir por arte de magia. Siempre hay fuerzas perfectamente medibles, energéticamente hablando, que, bueno, resuelven de alguna manera el movimiento o la acción que se quiera ejercer. Otra cosa es que no conozcamos su naturaleza y nos parezca extraña en su cometido, en su forma de proceder, pero que, por supuesto, cualquier fuerza que implique un movimiento que es físico, necesita una energía motriz que lo ponga en marcha, y no pequeña.
Bueno, per això fem aquest debat.
Bien.
I fixeu-vos que aquí hi ha totes les tendències.
No, jo trobo que ha sigut fantàstic.
Des de l'orientalista, l'esoterista, l'espiritualista, fins a la científica.
De Galeano ha sigut molt bo.
No, científicament és veritat.
Ha posat el dit a la llaga, jo crec. I a més, una cosa que ningú ha tingut en compte. L'amo del cotxe el devia tancar i es devia emportar les claus.
Sí, ja ho diu, que es va dur les claus.
Però poner un cotxe en marxa no és ningú problema. Efectivamente, eso para cualquier profesional del
latrocinio. Eso me llega a creer más bien en la hipótesis del enano, porque claro, un espíritu no lo ve haciendo un puente con los cables.
Vamos a ver, dentro de la confusión de la huida, de ese movimiento errático del vehículo, un coche que además no, seguro que no tenía una visibilidad lo suficientemente aceptable como para que desde fuera se pudiera contemplar bien, e incluso es un coche moderno y nos cuesta a veces trabajo saber si hay alguien o no hay alguien dentro, cuanto más un coche vetusto, como era en aquella época.
Me parece que el modelo que ha citado...
Un Citroën Sedan, sí, yo ya me imagino cómo es.
Me parece que aquí se llamaba el Pato.
Era un coche muy alto.
Un Citroën, no, alto. Plano más bien.
No, altos, con ventanillas muy altas en cuanto a la relación con el suelo.
Entonces, y no debajo
muy estrecha. En una palabra, cabe la posibilidad de que ese coche fuese conducido por ese tramo, o bien por un niño o alguien que con la suficiente
pequeñez... Yo tenía 14 años entonces, en el 34 tenía 14 años, uh-huh. Y este coche estaba muy en boga entonces.
Sí, sí, no, sí, yo los he conocido. Yo quiero recordar que, porque además era dentro de la gama de coches antiguos que circulaban, la marca Citroën, y más este tipo sedán de grandes alerones en la...
Era bonito.
En la, sí, en los, sí, con sí. Toda la marca de la... de la casa delante, uh-huh. De lo que era la parrilla del radiador, cromados y demás. Bien, yo quiero pensar en esto. Entonces, la imposibilidad de descubrir exactamente quién fue es lo que quizás tejió toda esa leyenda, toda esa historia, que de alguna manera hasta nos gusta y nos interesa, porque deja cierto regustillo al misterioso el que aquello sucediese.
Es una de las historias que están sin final. A ver, ara que ja hem obert el debat i hem fet la presentació, podeu opinar a cada un, donar el vostre punt de vista.
Jo volia fer una pregunta, no? El cotxe, qui el va parar, la policia o l'enano?
No, no el va parar ningú, el van trobar estacionat...
Delante de l'Ajuntament.
Davant de l'Ajuntament d'una altra ciutat.
En un nucli urbano. Ni siquiera se salió de la carretera i se pegó contra una valla.
Así cabe la posibilidad del enano, entonces.
No, digo,
si se paró delante de la policía...
No, però anem a veure, Maria Àngels, en cas...
Una possibilitat racional dentro de la turbulència del propio caso, dentro de que el caso de por sí es lo suficientemente grueso, en su contenido. Sí.
Pero yo me pregunto una cosa, ¿el enano llegaba a los pedales?
Seguramente esa es la ingeniería, no era la primera vez que robaba un coche. Hombre, vamos a ver, yo me apalanco, yo con poquitos años he conducido el coche de mi tío, apalancaba al volante y como podía... O sea, de hecho, de ahí está su invisibilidad, en cierto modo.
Mira, yo todos los días me voy a dar un paseo en mi vulgarísimo Peugeot 205, que es un coche muy vulgar, con mis dos perros. Y se me ponen en el asiento de al lado. Yo les digo, no, vosotros no podéis conducir porque no llegáis con las patas a los pedales. Entonces yo creo que podría ser así.
Adoptando la postura necesaria, claro. Se puede ser lo suficientemente pequeño.
Medio de pie, agarrando el volante,
como
quizás.
Para poder conducir. Alfonso. Porque en todo caso, y ya es un comentario jocoso, si realmente era una entidad espiritual, vaya mala leche que tenía, con la cantidad de gente que se cargó.
A ver.
Y las vacas que mató.
Pero tú sabes que hay casos sorprendentes.
Sí, por supuesto que sí.
Deja hablar ahora a los que sostienen la tesis espiritual. A ver, que esto es un debate.
Mira, yo pienso...
Apropa't al micro.
O sea, de alguna manera, un ser espiritual es una persona que está completamente viva como todos nosotros. Al morir y dejar su parte física, continúa estando viva, porque realmente el espíritu de la persona es eterno, por lo tanto, nunca muere. Entonces, lo único que se podría hablar de energías, puesto que el cuerpo es el motor que da energía al espíritu y el espíritu es el que da vida al cuerpo. Por lo tanto, hablaríamos de un ser espiritual sin energía, o sea, de una batería descargada. Entonces, ¿cómo adquieren estos seres espirituales la energía? De los propios seres vivos. Entonces, se recargan a modo de batería descargada, o sea, hacen como una especie de puente a través del propio ser humano y se recargan. A través de esta energía, que es una energía muy elemental, puesto que no tiene un cuerpo que le vaya regenerando esa energía, pueden utilizarla y hacer este tipo de maniobras, pero sin de alguna manera excederse demasiado. O sea, que esa maniobra pues la pudo hacer durante una, dos horas, tres horas, pero sin límite, o sea, sin un límite demasiado largo, puesto que de alguna manera no tenía dónde recargarse o tenía que ir a ese sitio a recargarse. Por lo tanto, hablaríamos de efectos muy limitados en un proceso no demasiado largo de tiempo.
A veure, veníem.
Sí, jo el primer que se m'acut és que m'agradaria matitzar una cosa. Això de l'espíritu i del ser espiritual potser que ho expliquéssim perquè...
Explica-ho, explica-ho.
Perquè a mi em sembla que... ja que parlem de coses tan subtils caldria matitzar-los. Per mi un ser espiritual no és un ser mai que faria una cosa així. Un ser espiritual per mi és una persona que està en un nivell més enllà de tot aquest joc. Ara, que hi ha fantasmes, que hi ha cossos etèrics després de la mort, gent que no s'ha enterat d'aquest amor i que pot ser un lladre d'aquests, una persona que tingui un enganxe amb una activitat de tipus d'això, i que precisament perquè el cotxe té una gran massa metàl·lica i el metall té un magnetisme, a partir d'aquesta energia del metall també es podria nutrir un cos astral per fer determinades maniobres de tipus físic. Però a mi m'agradaria deixar clar, perquè em fa una mica des del punt de vista, anem a dir, orientalista o esoterista, el ser espiritual no és mai un cos astral, al contrari, això seria un astral inferior, una persona que encara està enganxada a la Terra, però mai un ser espiritual, perquè un ser espiritual és una altra cosa. Seria en el plano, tal com l'ensenyança esotèrica tradicional de les escoles iniciàtiques. Vull dir, per no confondre termes, el cos espiritual seria a partir del planus mental superior i no té res que veure amb el planus astral inferior. Bueno, és una altra història.
Sí, sí.
Fem un comentari. Bueno, jo el ser espiritual em refereixo a tots els sers espirituals que no tenen una massa corpus, o sigui, un cos físic, no?
Sí, això és el
llavors,
que vull dir que matitzéssim.
Després, amb els sers espirituals hi ha diverses games, no? Vull dir, els que es queden per aquí és el que tu comentes i realment tens tota la raó, són sers espirituals baixos o de baix astral, i després estan els de la però aquests ja no estan per aquí, estan a dalt, ja no baixen. Vull dir que ens referim a aquests baixos astrals que realment són els que d'alguna manera doncs, estan en aquesta dimensió paral·lela a la nostra, però que realment és en el mateix món, en el mateix planeta estem tots, no?
No, estic d'acord. Només era per matisar, perquè si ens unifiquem el vocabulari no confondrem i no ens confondrem nosaltres. El ser espiritual no està mai en aquests planos de manifestació.
Home, si et defineixes com ser espiritual elevat, no.
Això
ara
sí,
jo em refereixo al ser espiritual en el moment que deixa l'ànima.
Doncs anem a dir,
del
planos astrals, entitats astrals.
De todos modos, hace falta una consistencia física lo suficientemente compacta como para hacer el trabajo no pequeño de todas esas manipulaciones, todos esos movimientos, porque me imagino incluso que ni la dirección sería asistida, las palancas de cambios aquellas haría falta haber tomado Golagao antes de ponerlas en su sitio, hay que pisar el embrague, hay que hacer un montón de... Yo estoy seguro que cualquiera en su físico actual acabaría agotado después de esa carrera.
Lo digo
porque eso es importante, ¿eh?
Parleu tots, però parleu per ordre.
Eso es importante, no se puede acudir, y perdona, no se puede acudir a la explicación. Y cuando digo simplista, no lo digo en un sentido peyorativo, ni mucho menos, de que el coche era movido por una entidad espiritual, más alta o más baja, pero una entidad espiritual. Por favor, estamos hablando de procesos físicos que requieren una fuerza concreta. Y por lo tanto, lo más coherente ante esa situación es pensar que algo con esa posibilidad manipula, agarra, gira
A mi m'agradaria apuntar una possibilitat que potser no hi hem caigut, no? Pensar que estem nosaltres com a sers físics, com a entitats físiques en aquest món, doncs és molt suposar, perquè hi ha altres tipus d'entitats i altres tipus d'energies. El problema de que es vegin o que no es vegin, hi ha moltes altres éssers vius que nosaltres no veiem. És un problema de vibració, és a dir, elevar la vibració suposa invisibilitat. Aleshores, les persones tenim un nivell de vibració que es medeix en unitats Armstrong per segon. Per entendre'ns d'alguna manera, si veiem un ventilador parat, veiem les pales del ventilador i veiem el que hi ha darrere el ventilador a través de les pales. Si fem anar aquest ventilador a poc, sí, no veiem lo del
no
darrere.
Però no pones la mano dentro del ventilador.
Pero no, però no ves lo de detrás, lo ves macizo. I arriba un punt que quan augmentes la velocitat del ventilador pots veure a l'altre costat, sí, com si no hi haguessin pales. Sí. Això vol dir que la velocitat fa que deixem de veure les coses. Per tant, un ser amb una vibració lo suficientment elevada no el veuríem. És el cas dels elementals. No, qui ens diu que no estava conduint un elemental aquest cotxe?
Ah? No me gusta mucho el símil, no es aplicable.
Deja intervenir, Antonio.
Jo penso que això podria ser una manifestació d'una cosa que els parapsicòlegs en diem telèrgia. És a dir, acció de la ment sobre la matèria, que els fets més coneguts de moviments d'objectes són els poltergeist. Poltergeist és una paraula alemanya que vol dir esperit burló, o burleta, esperit burleta. Mm. I en aquest cas sembla una mica l'acció d'un esperit burleta, perquè les coses que va fer el cotxe...
Ha aplicat el cotxe?
Sí, exactament. És molt més complicat que un fenomen de poltergeist normal. Mm-hmm. Per exemple, el fenomen de poltergeist són allò, en presència d'un adolescent, un noi o una noia jove, els objectes es mouen, un gerro corre per damunt un prestatge, un quadre cau a terra, tot això és poltergeist.
Nosaltres, Antonio, sí, hem explicat aquesta història com a punt de partida d'un fenomen d'un objecte que és teleportat. Però aquí a Espanya tenim el cas d'un cotxe amb una persona que va desaparèixer pel matí al passeig del Prado de Madrid i va aparèixer al cap de poc temps a Burgos.
Amb la persona dintre?
Amb persona i tot. I encara no s'explica com van aparèixer allà. És un cas d'una persona que viu. I tenim un altre cas a Espanya, que d'una persona d'Extremadura, Albacete,
sí,
que és molt sorprenent, i viu, i coneixem les persones perquè es va presentar a la fira de la Puerta de Toledo, la fira esotèrica de Madrid, d'un que es van veure teleportats a França. I se sap perquè van anar a demanar ajut a l'ambaixada espanyola, perquè diu, què feig amb aquest país jo? Si fa un rato estava a Albacete.
A més, una manera molt còmoda de viatjar, aquesta.
Oh, però és que va ser amb uns 20 minuts.
Barata. O sigui,
aleshores, en aquests casos tan sorprenents, o són grans paranois i estan mentint i van arribar el dia abans, o és evidentment inexplicable.
No, jo crec que aquests casos succeeixen. I t'apunto la possibilitat del poltergeist, perquè... per mi és una possible explicació bastant lògica, bastant coherent. És a dir, algú va motivar que aquest cotxe es desplaçés sol, però... i, esclar, el va conduir, en certa manera, el va teledirigir. Sí. Però la persona que va fer això potser ho va fer inconscientment i tot, ja veu el que et dic.
A veure què ens diu la Rosa Llaurador.
Bé, jo penso que...
No t'hi dis.
Els dos punts de vista tenen la seva part de raó, no, d'alguna manera. És a dir, no hi ha cap raó que ens digui que no podia ser, doncs, que realment podia ser una persona molt baixeta o... Sí, sí.
Però
o
és que no solament o... aquesta... Aquest és un punt de partida, clar, hi ha més casos, Vull
sí,
dir,
sí.
Això és per començar el fenomen, no?
Jo crec que, com sempre, és a dir, hi ha les dues polaritats, no? És a dir, les persones, doncs, que potser... evidentment, o sigui, la meva idea personal seria més, doncs, sostenir, com deia la Lola, no?, el punt de vista, doncs, més esotèric, de que possiblement sigui un ésser amb una energia més subtil, sigui un elemental, sigui una ànima desencarnada amb un baix nivell de vibració, etc. És a dir, la meva opinió personalment iria més aviat per aquí, però no desestimo, doncs, el que realment podia ser una cosa, una altra persona físicament tangible, tant com ho som nosaltres.
Podria ser. A veure, qui més vol aportar? Tu, Maria Àngels?
Home, jo penso...
No, això és un debat.
Que també podia ser l'home invisible. No hem parlat d'això, vull dir...
No, parla.
Una persona que d'alguna manera Pues, no
fos
sé.
Fos capaç d'elevar la vibració fins a tal punt que es deixés de ser visible.
Bueno, d'alguna manera que no es deixés veure. Vull dir, impossible pot ser que potser l'home anava tot vestit de negre i com fan efectes a la televisió, que a través d'una pantalla fosca pues, es veu
aquell.
Exactament, pues, sí. També podria ser algú que es disfressés. Vull dir, sempre podem entrar en tot el tipus de teories, que realment
que
és el que estem tratant de fer.
Que l'home invisible és un fenomen mucho más extraño que el cotxe que andarà
no,
solo.
No, l'home invisible, me vengo a referir, por ejemplo, tú has visto en televisión, que por ejemplo, pues no sé, por ejemplo, hay diferentes magos que para hacer sus magias, que realmente supongo que todo tipo de magia tiene su truco, pues de alguna manera pues a veces se visten totalmente de negro y a través de un trasfondo negro también pues no se ve, quizás esta persona pues también pudiera ir...
Efectivamente, otra posibilidad de que quien hiciera la broma fuese un ilusionista, fuese un mago, fuese
no,
alguien que se dedica a hacer trucos.
O una persona que de alguna manera iba disfrazada de negro.
Y puso a toda la comarca patas arriba, creyendo que el coche funcionaba solo, ¿o no?
A ver si me entiendes.
Se han hecho desaparecer la Estatua de la Libertad y todo.
Por eso te digo que esto está hecho con un truco, pues ¿por qué no una persona que de alguna manera se disfrazó con un pasamontañas negro y otra de negro y no se le vislumbró? Pueden todas las teorías ser válidas, ¿no?
Por supuesto,
¿no?
Porque no tenemos incluso la suficiente documentación. Si hubiera...
perdón, una pregunta. ¿A qué hora del día ocurrió esto?
A les 4 de la tarda el van a buscar.
A les 4 de la tarda.
Sí, sí, va ser... Perquè el...
aquí no hubiese pasado.
No.
Están todos durmiendo la siesta.
El van anar a buscar... Sí, perquè aquí també... Ojo, que també estem parlant que aquells països la llum se'n va més aviat, eh?
Home,
Holanda. Era l'estiu, era el... No, setembre. Bé, sí, estiu.
No, setembre.
Aleshores, l'home va denunciar, el Vicenç Masfeld va denunciar la desaparició. Se'n va a la seva població amb tren. I resulta que aquell mateix moment s'estava produint a la carretera tots aquests incidents. Això no és un... és una psicofonia, aquest soroll que sento?
No és.
Perquè, que podria ser.
Però, home, de una
aleshores, és sorprenent, clar, perquè hi ha implicada molta gent, no? I va acabar, van tenir que desballestar el cotxe, però va passar.
És l'hora de...
Misteris de mitjanit amb Sebastià Darbó.
Amics de la nit i del misteri, amb tota seguretat, al llarg de la vostra vida, us deveu haver preguntat alguna vegada si... hi ha vida extraterrestre? I per un raonament deductiu racionalista, deveu haver dit, o haver dit, que sí, que és una qüestió de probabilitat matemàtica. Naturalment, nosaltres, els éssers humans, no podem ser els únics habitants de tot l'univers, perquè això significaria que els terrícoles som els reis de la creació. Aquest raonament és lògic. Per això, la pregunta següent que ens hem de formular amb ordre progressiu de dificultat és aquesta. Visiten la Terra els éssers extraterrestres? Naturalment, aquí, la resposta donada ja no és concloent, ja que està en relació directa amb el grau de coneixements que cada un tingui sobre la qüestió i en la quantitat d'informació qualificada de què disposi per poder considerar si aquest fet pot ser possible o no. Hi ha moltes persones que no creuen en els objectes volants no identificats, ni menys encara creuen en els extraterrestres. Però també és cert que hi ha altres persones a qui ha tocat viure l'extraordinària experiència de tenir un encontre de primer, segon o tercer tipus amb objectes volants no identificats i, excepcionalment, amb éssers de procedència desconeguda suposadament extraterrestre, com és el cas de l'excepcional història que tot seguit presentem. Ara coneixereu una història extraordinària sobre un fet veritablement fantàstic i, per tant, inexplicable, que van viure un grup de nois i noies en ple centre de les Illes Britàniques, l'any 1962, quan un grup de joves es van trobar cara a cara amb una estranya criatura de suposada procedència de l'espai exterior. Podia ser un extraterrestre? Si voleu conèixer aquesta al·lucinant història que ara narrarem, prepareu-vos bé. Asseieu-vos al seient del cotxe, a la butaca de casa, a la cadira, al sofà, o potser estireu-vos al llit. Però pareu atenció, perquè us disposeu a ser testimonis d'un veritable misteri de mitjanit.
Aquesta és la fantàstica història de contactes entre éssers de la Terra i una criatura de l'espai.
Trobada cara a cara amb un ésser de l'espai. Anglaterra, comtat de Kent. 10 de novembre de 1962. Ciutat de Saltwood.
La lluna il·lumina amb la seva llum platejada els camps de la solitària campanya anglesa on es troba situada la petita localitat de Saltwood. Quatre joves caminen dins la nit per la carretera local que travessa la zona Slybrook Corner. Es tracta de tres nois i una noia que tornen de ballar d'una discoteca de carretera a prop de Saltwood. Han perdut l'últim autobús i tornen cap a casa parlant tranquil·lament, recordant que bé que s'ho han passat i comentant com n'és de bonica la nit amb els camps il·luminats per la lluna.
Un dels joves, John Flaxton, es queda mirant el cel en adonar-se fortuïtament que hi ha una estranya llum groga ataronjada al firmament. Aquesta llum cau cap a terra fent un angle de 60 graus i baixa a gran velocitat en direcció a un prat que hi ha darrere d'una muntanyeta, allà a prop. Els joves pugen ràpidament al turonet per veure-ho millor i s'amaguen darrere una cortina de vegetació, esperant a veure el que passarà.
L'estranya llum groga ataronjada baixa a poc en direcció cap al prat. I abans de tocar a terra, de sobte, la llum es para en l'aire a un parell de metres d'alçada. Aleshores, es produeix l'explosió d'una brillant llum daurada que il·lumina tot el món. Aquest fet té lloc a tan sols 8 metres de distància dels nois. I aleshores, comença el terror del grup de joves convertits en testimonis involuntaris d'un fet estrany. Tot seguit, surten corrents del lloc on s'havien amagat, travessant pel mig del prat.
Al llarg dels minuts següents, la misteriosa llum que es troba flotant en l'aire comença a bellugar-se seguint els mateixos moviments dels nois, acompanyant-los al llarg del seu recorregut. La llum té una forma ovalada, com si fos un gran ou d'uns 200 centímetres d'ample, i a l'interior hi ha una zona central més sòlida i encara molt més brillant. Un gran soroll agut a l'aire, com si fos un brunzit provinent de l'estranya forma ovalada, i tot seguit esclata violentament en l'aire. Els quatre joves queden automàticament clavats a terra, presos d'un terror que els immobilitza les cames. Aleshores es produeix una estranya metamorfosi i apareix un estrany ésser de formes alienígenes que té dues ales sortint dels costats del cos, com les ales d'un rat penat.
L'estranya criatura es manté dreta a terra, en posició vertical. Mostra un aspecte amenaçador, envoltat per una llum fosforescent. Es tracta d'una criatura espantosa, mai vista abans a la Terra.
Encoratjats pel noi més gran del grup, John Flaxton, els tres nois i la noia surten corrent del lloc, esperonats per la por, i fugen travessant el prat i van muntanya avall en direcció cap a la carretera pròxima que els portarà a Saltwood. L'espantosa criatura no els persegueix i queda al mig del prat envoltada de la misteriosa llum groga ataronjada d'aspecte fantàstic. Quan finalment els nois arriben sobresaltats a la població i expliquen els fets a la policia, no els creuen, ni tampoc els creu ningú del poble. De fet, pensen que els joves han begut massa o bé que estan drogats i han sofert una al·lucinació. Creuen que són víctimes de la ressaca de la festa discotequera on han estat aquesta nit passada. És certa la història que els quatre joves expliquen? O bé es tracta d'una al·lucinació? O potser tot és producte d'una invenció ideada pels mateixos adolescents? Si és així, per què ho fan? Quin motiu tenen per inventar aquesta terrible història?
La veracitat d'aquesta fantàstica història no es va poder provar mai. Quan els joves, acompanyats de membres de la policia, tornen al lloc dels fets per inspeccionar el prat on aquests s'han produït, els agents no hi troben cap senyal evident de l'incident ocorregut durant la nit, excepte un bon grapat d'arbustos que estan estranyament socarrimats i violentament arrencats. Però aquest senyal no el consideren prou concloent per poder afirmar que s'ha produït l'aterratge d'un objecte volant no identificat al prat, i encara menys es pot assegurar la presència d'un ésser alienígena entre nosaltres.
La història de la trobada cara a cara amb un ésser extraterrestre, no obstant, té una ràpida difusió entre la població de les localitats de la zona. I des d'aquest moment són moltes les persones que en els dies successius acudeixen a Saltwood i visiten la zona. N'hi ha que asseguren que han vist estranyes llums intermitents no identificades que sobrevolen el cel nocturn del comtat de Kent.
Realment aquests joves han viscut una experiència extraordinària? Veritablement, s'han topat cara a cara amb un ésser alienígena de procedència extraterrestre? El misteri està servit.
Fantàstica història, veritat? Mai sabrem si va ser certa o no. Però el fet és que els tres nois i la noia que formaven el grup de joves que aquella nit del 10 de novembre de 1962 van viure aquesta experiència extraordinària, ara s'han fet grans i durant 40 anys han mantingut que sí, que el fet és cert, que la història és autèntica. Fins i tot, un d'ells, John Flaxton, a conseqüència de l'extraordinària experiència viscuda aquella nit, en què es van topar amb un suposat ésser de l'espai, es va haver de sotmetre a un tractament d'ajuda psicològica per superar l'extraordinari xoc que li va produir el fet de trobar-se cara a cara amb una espantosa criatura desconeguda, impossible de classificar per la ciència. I, per tant, un ésser de suposada procedència extraterrestre. Però encara hi ha més amics de la nit i del misteri. L'investigador francès Aimé Michel, que de fet era un enginyer tècnic en acústica, intrigat per la qüestió dels ovnis, va portar a terme un estudi detallat sobre els centenars de casos d'albiraments d'objectes volants no identificats que han tingut lloc en diferents indrets del món. I seguint les seves trajectòries orbitals amb el cel, Michel va descobrir que al traslladar aquestes trajectòries del cel sobre els mapes dels continents de la Terra, es formaven precises línies ortotècniques de reconeixement sistemàtic del nostre planeta Terra. De totes aquestes línies espacials o trajectòries orbitals d'ovnis que passen sobre el continent europeu, solament n'hi ha una que travessi l'arxipiélag de les Illes Britàniques. Es tracta d'una ruta que va de l'Atlàntic Nord, baixa cap al Canal de la Mànega i travessa França en direcció a la Mediterrània. Si es dona el cas significatiu, i aquí ve el més enigmàtic de tot, que aquesta trajectòria dels objectes volants no identificats travessa precisament sobre el comtat de Kent i, molt concretament, aquesta trajectòria específica passa sobre la vertical de la població de Salwood, lloc on precisament el grup de joves va tenir l'encontre cara a cara amb un ésser d'origen desconegut de suposada procedència extraterrestre. A vosaltres, amics de la nit i del misteri, ara us correspon cavilar sobre la història aquesta que us hem presentat i traure conclusions possibilistes del fet. Es tracta d'una casualitat o bé és causalitat d'origen desconegut? Sigui com sigui, vosaltres ara coneixeu els fets i acabeu de ser testimonis d'una història inexplicable, d'un fet estrany que ja forma part dels misteris de mitjanit.
Amics oients de la nit, del misteri i del món desconegut. Esteu escoltant...
Misteris de mitjanit, amb Sebastià Darbó.
El programa d'històries fantàstiques i fets extraordinaris extrets dels arxius secrets d'aquest conegut investigador de misteris que ens transporten a l'existència d'una altra realitat que hi ha en altres mons, però que són entre nosaltres.
Ens acompanyen a la tertúlia d'avui Lola Xaixo, esoterista, Bani Hiyam, orientalista, Antonio Rivera, ufòleg, Roser Llaurador, ocultista, astròloga, Maria Àngel Bertolín, espiritualista, i Alfonso Galeano, investigador parapsicòleg. Escolteu, ja heu vist que els extraterrestres i els ovnis els tenim entre nosaltres. Pots començar tu.
Bé, a veure, jo és que tinc molt poca experiència en, pel que fa al fenomen, a la fenomenologia ovni. Potser perquè no m'hi he trobat mai. I llavors són coses que no sé, que em costen, em costa bastant racionalitzar-les. Així és com, doncs, potser hi ha altres temes que li costa racionalitzar a altres persones. A mi aquest tema em costa molt racionalitzar-lo. Però penseu una cosa, jo us vaig a donar un punt de vista d'ocultista i que potser no té res a veure, és a dir, no té res a veure amb el tema ovni. Però jo remarco que això passa a dintre del signe d'Escorpí, que és una entitat que aterrissa envoltada d'una llum vermella amb una explosió que té un aspecte esfereïdor, aterrador, i a més és amenaçadora aquella entitat, i que a més té ales de rampenat. Si això en comptes de passar l'any 62 hagués passat 50 anys abans, s'hagués parlat d'una entitat infernal, i més a dintre el signe d'Escorpí.
Per què?
Perquè és el signe on hi ha portes obertes i on es pot contactar més fàcilment amb aquest tipus d'entitat.
Molt bé. Veníem?
Sí, bueno, la fenomenologia ovni és una evidència, pràcticament ja entraria quasi per a mi en una realitat que inqüestionable. El que passa que en aquest cas particular s'hauria de veure si realment hi va haver, perquè en aquella època precisament potser ja començaven a estar de moda per la joventut prendre àcid lisèrgic a l'LSD, que podia donar, i jo sé que pot donar una d'això és col·lectiva, una, anem a dir, una al·lucinació col·lectiva, i que es podia donar també el cas de que aquests nois doncs haguessin tingut això, una al·lucinació col·lectiva. El que passa que no descarto la possibilitat de que fos realment un fenomen extraterrestre, perquè per mi és una...
Ells anaven per la carretera.
Sí.
I perquè van veure la llum, van sortir de la carretera. Van anar del sol sota, al darrere del turó.
Cada vegada em sembla que ens hi trobarem més amb aquestes fenomenologies, perquè ja hi ha molta evidència, però que en aquest cas, el que jo sempre, en aquests casos, sempre intento comprendre quin sentit té tot això, que precisament aquesta entitat o aquest aparell o d'això es tingui... O sigui, quin sentit té? Vull dir, em sembla que ens costa trobar una casuística, o sigui, una motivació perquè això sigui així.
O sigui, per què apareixen els ovnis?
Sí, en aquest cas, no, en aquest cas sí, es pot pensar en moltes coses, però s'ha de reconèixer que en aquest cas és un cas molt particular, perquè apareix una sola persona amb un aparell, en tot cas si és que és un aparell molt...
Una llum.
Una llum o una d'això és molt, molt petit, vull dir que seria... I, a més, la visió terrorífica també voldria dir que serien entitats d'un baix nivell.
I la simbologia alquímica de l'ou, que diu que tenia forma d'ou?
Sí.
Eh, Lola?
Sí, perquè, a veure, el nivell energètic que ens envolta les persones també té forma d'ou. Realment agafa aquestes formes el·líptiques. Més que un ou és una el·lipse, el que dibuixa. Llavors seria realment l'entorn energètic d'un ésser viu, realment. Bé. El que per què es desplaçava així és el que no queda massa clar.
Sí. Antoni?
Bé, jo he de dir primer de tot que és precisament la meva especialitat, la ufologia. Fa més de 40 anys que em dedico a estudiar els ovnis. Tinc més de 20 llibres publicats sobre el tema. I et diré que aquest cas és completament anòmal. És a dir, no encaixa amb els casos d'aterratge que jo he estudiat, que pràcticament conec tots els casos d'aterratge que s'han produït al món durant aquests últims 50 anys. No encaixa. És a dir, els tipus que es veuen en els aterratges són el petit nano macrocèfal de gran cap, o bé és els humans d'aparença gairebé angèlica.
Estilitzada?
Sí, estilitzada. I
gegants?
No gegants, molt alts.
Lluminosa?
Lluminosa, sí. Cabells rossos, etcètera. Per això et dic d'aparència angèlica, més aviat. En aquest cas no conec cap de semblant.
Tenia referències de naus en forma elíptica, ovalada?
Sí, però no d'aquestes mides tan petites. Tot plegat és una mica estrany per mi, ho dic com a ufòleg. Sí. Després, és interessant que això ho hagués estudiat l'Emé Michel. L'Emé Michel i jo érem més que amics, érem com dos germans. Ens estimàvem enormement. Hem mantingut una correspondència seguida durant 20 anys, que ara es publicarà a Madrid, hi ha una editorial madrilenya, que és la Corona Borealis,
que
publicarà la correspondència
Jesús
meva...
Callejo?
Jesús Callejo. Amb l'Emé Michel i amb Jacques Vallée. Tot amb un volum que es dirà Cartes de tres herejes.
I ells que van investigar, les ortotècnies? L'Emé Michel.
L'Emé Michel és l'autor de la teoria de l'ortotècnia, que és més o menys com l'has dit tu, però s'hauria de precisar una mica més. És a dir, ell col·locava sobre un mapa de França els punts on s'havien observat ovnis durant l'onada francesa del 54. L'any 54 França va tenir una onada impressionant que va durar 3 mesos, on es veien plats voladors, es veien aterratges amb petits éssers de cap gros, de petit bon som en alumini, com deien els francesos, els petits humanets d'alumini, i, a més, boles de foc, etc. I ell va anar posant sobre un mapa de França tots aquests aterratges, tots aquests casos.
Quin any va ser, dius?
54.
54.
De l'agost a l'octubre del 54. En coincidint amb una oposició de Mart, però això és una altra història,
Aleshores va marcar unes línies, com unes carreteres.
Llavors ell agafava... És a dir, de moment no va fer res. Li va sortir un calimaties al mapa. I el seu amic Jean Cocteau, l'escriptor, li va dir, escolta, per què no treus totes les agulles i les tornes a posar dia per dia? I ell va fer això. i aleshores va començar a sortir línies, és a dir, punts on havien estat observats òmnis que es disposaven sobre la línia recta. Recta en el mapa, compte, en la realitat no, perquè la Terra és esfèrica, i això són línies de màxima curvatura, el que els marins diuen línies ortodròmiques. Però sobre un mapa són rectes. I aleshores li van sortir moltes que es reunien en un punt que ell va anomenar centre de dispersió, i a partir d'aquest punt els radis, semblava els radis d'una roda de bicicleta. Jo vaig repetir el treball amb l'onada espanyola de 1950, aquí vam tenir una petita onada d'uns 50 casos, que va passar molt desapercebuda, i jo la vaig desenterrar a la premsa escrita, i ho vaig traslladar tot en un mapa, i van sortir els mateixos ortotènies de Michel, amb els centres de dispersió iguals.
A la península Ibèrica?
Sí, als centres de dispersió es veia sempre un mateix tipus d'objecte, el que els francesos deien la gran fissé de nuages, el gran uso fus de núvols, que era com un núvol rígid, que es movia, i per als extrems llançava petits discos que exploraven el terreny. Per exemple, hi ha un cas de petit de naus mare, perquè en realitat era una nau mare, a la Vendée, a la regió francesa de la Vendée, on centenars de camperols que estaven treballant al camp en ple dia van veure el núvol rígid, enorme, i els discos sortint pels extrems i recorrent el camp. Això, és clar, fa pensar en una mena d'observació de reconeixement, però no de tota Europa, com ha dit aquest informe, no? Això es va produir només a França, alguns casos a Itàlia, i algun també al d'Anglaterra, devia ser el cas que Michel parla com el cas de Southend.
Pues és aquest, el Southend?
Southend, sí.
És aquest?
És aquest, sí.
I, però és un, aleshores és un
va
cas?
La línia, l'Ortoteria va passar pel Magí Central i va acabar a Marsella. I el sí. Se'n va anar a Mediterrani dintre.
Ja ho diu aquí, sí, que va ser aquest?
Sí, aquest, va ser aquest, sí.
I aleshores que estaven fent? Un reconeixement?
Sí, sí, gairebé un reconeixement de tipus militar. On no va quedar un pam quadrat de territori francès sense reconèixer. Ara, per què ho feien? Això els que ho havien de preguntar amb ells.
A veure, ara farem el debat. Què opines?
Bé, jo opino doncs que sí, que és el cas d'un omni, de l'aparició d'un omni. El fet de la descripció de l'acer, jo crec que quatre nanos joves amb aquestes circumstàncies et passa un fet així i jo crec que no és massa fiable la descripció.
Igual no van veure un acer, o van veure un drac penat.
Vull dir,
van...
jo crec que és tan sobtat que, bueno, pots arribar
però
a veure qualsevol cosa.
Estareu d'acord que els hauria provocar un xoc que algú van veure?
La descripció és atípica, és a dir, en la casuística mundial, que jo la conec així, gairebé tota, no hi ha cap cas com aquest.
Però aquest cas és Xalcut, aquest cas estem parlant, que tu coneixes, que coneixia el meu Miquel.
Sí, sí, sí. Què
va passar? O sigui, tu tens més informació?
No, en absolut, és la primera vegada que em sento parlar.
Va, a veure, la Maria Àngels.
Bueno, la veritat és que jo no sóc massa experta en aquest tema, però vull dir, jo penso que l'univers és molt gran, seria absurd pensar que estem sols en aquest planeta, millor dit amb l'univers. Segurament sí que hi ha uns altres tipus de vida, el que passa és que el fet em plantejaria quin tipus de vida són, perquè realment tenim que mirar de si som nosaltres quan deixem aquest cos físic en un nivell més evolucionat, que venim aquí en aquest moment perquè la Terra està passant un moment de dificultat a ajudar-nos. En definitiva, jo penso que no venen a fer cap mal, perquè si no tenien opcions per fer mal i no l'han fet. Per tant, jo penso que més aviat ens venen a ajudar. També el que opino és que la versió que has comentat, penso que era una visió de sers espirituals negatius o sers que estan voltant per aquí, que a vegades es manifesten a través de formes una mica malignes per assustar i fer mal, no? I inclús podíem haver fet una visió a nivell mental amb aquestes persones d'una nau, inclús fer pues, cremar el terra, una sèrie de fenòmenos que es denominarien poltergeist, que d'alguna manera serien el que denominaríem, o la meva forma de pensar, jo penso que és això el que va passar, no? Se li van manifestar uns sers malèfics que d'alguna manera pues, el que volien era pues, fer-los espantar o fer-los mal, d'alguna manera el propòsit va ser aquest i ho van aconseguir, no?
És a dir, tu no creus en un extraterrestre, sinó que era una entitat espiritual maligna o malèfica del
Baix Astral. Sí, en aquest cas, sí, perquè no tindria cap sentit el fet de que es presentés amb unes persones joves que no tenien cap tipus d'intenció en aquell moment de cap tipus d'investigació. Seria absurd que es presentessin allà, i més amb una nau que considero molt petita. No sé, el veig una mica absurd, no sé, veig una mica il·lògic, no? Jo no entenc massa, però vaja...
Però ells van anar allà perquè van veure una llum. Potser d'aquella llum va sortir una altra, sí, perquè no sabia jo la descripció. Però vull dir, no, van arribar allà perquè algú van veure.
Sí, no, probablement podria ser que hagués algú, no? Una llum, però és que un ser espiritual es pot manifestar d'aquesta manera, a través de llums, a través de moviments d'objectes, a través de nivell mental, manipulant la ment de la pròpia persona, i li poden fer veure coses que són irreals, realment, que són fruit una mica de la manifestació a nivell mental o projecció mental que aquests seres espirituals que ens envolten ho poden arribar a fer a la persona. Vull dir que jo, en el meu cas, ja et dic, no sóc experta en el cas, i jo sempre em baso una mica en els fets i en la investigació. Vull dir, a mi m'agrada, pues, abans de donar el meu veredicte, pues, analitzar els fets. Vull dir, no m'agrada jutjar la lleugera, però vamos, jo a nivell lògic, com a persona, veig que això, pues, era una cosa... Vamos, que no tenia cap sentit que fos un ser extraterrestre.
És Maria Àngels. Sí. Maria Àngels. Sento molt haver de citar la llei Rivera. Uh-huh. És una llei que he formulat ja fa
molts. Sí? Quan has fet?
Fa molts anys. Ja. Cada investigador o cada persona interpreta els fets estranys a través del prisma de la seva personalitat.
Dels seus coneixements.
Per exemple, dels seus coneixements. Per un físic, els somnis són raigs amb bola. O plasmes. Per un meteoròleg són fenòmens meteorològics mal explicats. Per exemple, per una persona espiritual, com és la Maria Àngels, són fenòmens espirituals. Cap d'aquestes interpretacions és certa.
No.
L'OVNI és una altra cosa.
Sí, és? Exactament, és que és al marge d'això. Jo em refereixo a aquest cas en concret. Jo penso que el fenomen OVNI hi és, i jo, a més, com que no em dedico a això, com que em dedico a la investigació i per les meves mans passen cents de casos, i he vist a les meves mans, vamos, fotografiats OVNIs a través de, vamos, d'un avió, vull dir, en vol, vull dir que... Sí. I unes fotografies que tinc sis, que em van ensenyar, i realment això no fa falta creure en el fenomen OVNI, però és evident que en són unes proves que van veure tota la gent que estava volant amb aquell avió. Jo vaig veure les fotografies d'aquestes persones, però suposo que si anaven de viatge i més d'un portava una càmera, no va ser un solament el que va fer. Després es va manifestar amb aquella...
Hi ha fotografies d'homes que són absolutament inqüestionables.
Però és que, no, una cosa és fer-les des de terra i una altra cosa és el nivell del mateix vol. Vull dir que això és el que em van ensenyar. Ja dic, jo no entenc del tema, i com que no entenc, tampoc em puc ficar massa, però...
Després et vull dir una altra cosa. Que no hi ha solament un tipus de visitant extraterrestre. Almenys són 4 o 5.
Sí, és que
hi ha molt
diferents
entre ells.
Jo, amb això, amb uns altres aspectes...
No, escolta, m'has de fer confiança i...
No, jo confio en vostè, però vull dir que és una cosa que jo sempre em baso en les coses que tinc comprovades per mi mateixa.
Clar.
I això és un tema que, vull dir...
Se t'escapa.
Ah, exactament, vull dir, jo trato el meu i ho puc reafirmar amb l'altre.
Jo he dit sempre que el tema OVNI no és una qüestió de fe, com molts creuen equivocadament. Sobretot els contactistes, els que diuen que han tingut contactes amb éssers angèlics, tot això, que es venen a redimir i a salvar, tot això és una cosa molt subjectiva d'ells. Si no és una qüestió de fe, sinó d'informació. Uh-huh. És a dir, quan vulguis parlar d'omnis, informa't primer.
Sí, sí, no...
Hi ha molts científics, inclús, sí, que amb un apriorisme total neguen l'existència del fenomen omni i no li han dedicat ni 5 minuts a estudiar-lo.
No els interessa.
No els interessa.
Aleshores, tu el que vols dir és que el fenomen OVNI és objectiu i el que varia és la interpretació segons l'educació o els coneixements de cada un.
Naturalment.
A veure què ens diu l'Alfons.
El fenomen OVNI no solament he visto desde la perspectiva de una sola y exclusiva hipótesis, como es la hipótesis extraterrestre.
Claro,
no es
claro.
La única. A veces, en función de las consecuencias o de no solo por la experiencia vivida, sino también por las huellas dejadas, se podría derivar o se podría pensar en ello. Se me ha venido a la cabeza un caso que tú conoces bien, y para mí es un testigo de una excepcional calidad, como es el de Eduardo Pons Prades.
Sí, sí. Explica.
Eduardo Pons Prades, que es un intelectual, es un señor que sobre todo está especializado en el estudio de los 40, 50 últimos años de la historia de España.
Él es de ideología libertaria.
Exacto, y lo iba a decir, anarquista por más seña, totalmente separado o al margen de estas cuestiones. En un momento determinado cuenta, en un libro suyo ya agotado, estoy esperando de que lo saque otra vez
para la neta,
porque lo presté y le he perdido la pista.
¿Quién libro es?
El mensaje de otros mundos, un título sugerido por el editor, no porque fuera de la complacencia de Eduardo. Bueno, pues este hombre cuenta su aventura personal, viniendo, creo que fue a la noche del 31 de julio al 1 de agosto del 81, A l'altura del macizo del Canico, ya pronto...
En Prats de Molló.
Sí, por Caralps también, sí. Ya pronto a cruzar la frontera, se vio impelido a desviarse de algo muy típico en la casuística OVNI, a salirse de la carretera y se metió en un camino forestal, el coche se le paró, también muy típico, se baja del coche, y en un momento determinado se encuentra pues con una nave enorme, que una vez medida sobre el terreno al día siguiente, medía como unos 70 metros y tal. Y este hombre cuenta las 8 o 9 horas que él calcula que está dentro de esta nave con, pues, gentes que dicen pertenecer a una federación de mundos, humanos, tan humanos como nosotros, quizá más perfeccionados no solamente por el físico, sino también por el detalle de que en un momento determinado y dentro de lo que es pues la conversación coloquial, en el intento de agarrarles, pues se separaban un tanto. Bueno, pero al margen de lo anecdótico, y al margen también de que hay mucha gente que ha interpretado que lo que hace Eduardo Pons Prade es, de alguna forma, llevar a su ideología de carácter anarquista, verterlo en toda una serie de suposiciones en cuanto a comentarios, opiniones de lo que habló con estas entidades, sí que hay un hecho, y es lo que en todo caso, si me permitís, voy a recordar, que me llamó mucho la atención y me emocioné cuando lo leí, porque yo ya lo había leído en uno de los libros de Pons Prade, en la que narra la historia que no se cuenta, que es la historia de la España, no diré profunda, pero la que no recoge normalmente los libros de historias, porque hablando de la Guerra Civil, los libros típicos, clásicos, tradicionales, pues hablan de los grandes hechos, de los grandes movimientos de tropas y políticos, pero no de la circunstancia de que subiendo el llamado Ejército Nacional desde Sevilla hacia Madrid por Extremadura, y habiendo ya pasado por mi pueblo, que es Almendralejo, viva la Extremadura, aunque tenga que estar jugándose la promoción, acampó antes de meterse en Mérida, que está a 28 kilómetros, sabiendo los republicanos comprometidos de que el tal ejército estaba a punto de cruzar el Guadiana, se reunió en un contingente de unas 3.000 personas en el intento de salir huyendo aquella noche, pero con tan mala fortuna que sus pasos iban dirigidos justo hasta el campamento de la avanzadilla del Ejército Nacional, que eran los típicos marroquíes.
Mira
que
bien.
Estos iban a cuchillo. Sucedió, y así se lo explicaron a Pons Prades, que estando estos señores circulando con su platillito por las inmediaciones, se dieron cuenta de ese movimiento de paisanos que iban a meterse en boca de lobo y pidieron permiso para recuperarlos. Pons Prades lo que hace es contar la desaparición, que no es oficial, de 3.000 personas, aproximadamente de un contingente importante de gente que saliendo de Mérida no se supo dónde fueron. Se supone que se metieron en Portugal y ahí se les...
No reaparecieron después.
No. Y sin embargo, a Pons Prades le enseñaron a través de una especie de pantalla de monitor a aquellas personas que estaban todavía todas tumbadas en una serie de una especie de como de camillas, con cablecitos y demás, esperando lo que ellos denominaban la recuperación física de esas personas, que estaban en una especie de hibernación, para reciclarlos en planetas parecidos. Todo eso se lo contaron. Yo sé. Tengo la certeza, porque no dudo de la honestidad en cuanto a la experiencia vivida de lo que Pons Prades cuenta. Porque Pons Prades, para mí, por el seguimiento que yo hacía de su pensamiento humano, ideológico, no es John Flanagan, que no sé quién le echeses.
Eduardo es un hombre muy honrado.
Por supuesto.
Muy sincero.
Me consta.
Pero es un libertario a marcha martillo.
Sí.
Y aquí se cumple otra vez la ley Rivera, perdón. Sin querer les ha imbuido o les ha atribuido unas ideas libertarias a los extraterrestres. Bien. Que no creo que las tengan los extraterrestres.
Pero a mí, para lo de menos, Antonio...
Solo les faltaba enseñarle el carnet de la CNT.
Sí, por supuesto, pero lo de menos, y permitidme acabar, es el hecho de esa interpretación, que es el caballo de batalla de cualquier experiencia, a la hora de explicarla, a la hora de exponerla. Lo de menos es, digo, si hablaron de sociedad libertaria o hablaron de otras cosas, o de mundos intergalácticos, federados y demás. Es la experiencia en sí.
Sí, sí.
El hecho de haber vivido algo absolutamente extraordinario.
Estoy seguro,
por supuesto que sí. Y más teniendo en cuenta que precisamente mi afición por todos estos temas también viene por una cosa parecida que viví junto con Javier Bosque Rivas, que te lo comenté, y otros compañeros de estudio en Salamanca, cuando entró en la habitación donde estábamos, un objeto que se paseó por toda ella.
Alfonso, que el prólogo del libro este de Eduardo lo hice yo.
Sí, sí, por supuesto.
¿Qué te pasó a ti, Salamanca?
Sí, esto fue en marzo del 74. Precisamente en el periódico de la ciudad, El Adelanto, a diario venían noticias sobre OVNI, de las que, y lo he de decir, muchos compañeros nos reíamos, pero que un montón. Yo, como buen estudiante de filosofía, pensaba que todo lo que no se conocía por abstracción, o sea, todo donde el intelecto intervenía y de alguna manera por deducción se llegaba a ciertas conclusiones, eran ganas de acudir a lo simbólico, a lo meramente imaginario, y tratar a partir de ahí dar la explicación. Y me encontraba aquella tarde, casualmente, porque yo vivía en Alba de Tormes y había ido con un compañero, le acompañé aquel día a hacer unos trámites a Salamanca, yo lo esperaba en la habitación de uno de ellos, en compañía de dos compañeros más. Y estando pues allí, hablando, departiendo, con la ventana abierta, en un momento determinado entró un objeto que a mí me pareció en un principio que era una pelota, porque tal como estaba sentado a los pies de la cama de Javier, agaché la cabeza esperando el...
Ah, es el de Javier Bosques.
Javier Bosque Rivas.
Sí, sí.
Cuando... Sí, sí, que le vuelva a suceder lo mismo en Logroño a este chico.
¿Y qué pasó más?
Al levantar la cabeza nos dimos, bueno, todos nos quedamos observando el objeto que se había quedado con apariencia de balón de rugby.
¿Dentro de una habitación?
Dentro de nuestra habitación, donde estábamos.
¿Un balón de rugby aparecido?
Aparecido. Que te quedas mirándolo, esperando a ver si
ovalado.
Se cae. Si se cae, va a ver qué es lo que sucede. Y de todas maneras, todavía una extrañeza extrema no causa por el mero hecho de verlo mover, porque uno piensa, bueno, es un globo que de alguna manera se está desplazando. Pero cuando bordea limpiamente la primera esquina, a una distancia concreta entre pared y techo, te das cuenta de que aquello se maneja o se comporta de forma inteligente. Bordea la segunda, se queda estático, y aún la sorpresa fue mayor cuando empezamos a ver una especie de como de rayo de luz, que es como mejor se puede definir, pero que luz convencional no era, porque no viaja a cámara lenta. ¿Y qué pasó?
Se prolongaba.
Sí, 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 poco a poco se fue haciendo extensible, pasó por delante de mis narices, digamos en diagonal, de arriba a abajo, iba directamente, enseguida nos dimos cuenta de ello, al radiocassette que tenía Javier encima de la mesita de noche, que previamente a ello había estado, que yo le miré y pensé, pero ¿qué está haciendo este hombre? Abrió el cajón y buscó una cinta de audio en el intento de grabar el zumbidito eléctrico que emitía el objeto, parecido a un zumbido de un pequeño motor eléctrico. Aquello tendría una cierta consistencia física, porque al llegar a la altura del aparato hizo como que se retraía, como que dudaba, y al final llegó a tocarla y lo hizo tambalear. El tacataca del ruido sale también en la cinta. Cinta que después me entero, leyendo sobre estos asuntos, que estuvo en manos del Centro de Estudios Interplanetarios, sí, del CEI, y después me entero de que llegó a manos de la CIA.
Bien, ¿y cómo acabó?
Pues volvió otra vez el rayo de luz a retrotraerse, entrar otra vez dentro del aparato, estuvo unos segundos estático todavía, siguió su camino, hizo lo mismo, bordeó las dos esquinas, se situó otra vez frente a la ventana, estuvo unos segundos y se largó, que fue cuando nos miramos todos a ver quién se levanta primero. Nos volcamos sobre la ventana, llegó incluso a pensar, ahora voy a ver la leche. Nada, el cielo negro de Salamanca y punto, y se acabó. Aquello verde es un revulsivo que hace todos los esquemas.
Pero esta fue la segunda experiencia de Javier Bosque.
Esta fue la primera. Esta fue la segunda experiencia de Javier Bosque.
En Logroño es donde grabó la cinta que todos nosotros pudimos oír en el CEI.
Efectivamente. No, pero en este caso, Javier hace exactamente lo mismo. De hecho, después se arma un revuelo extraordinario, salimos al pasillo y bueno, se armó un follón terrible. De alguna manera es como si el fenómeno, y esto es un comentario que me lo hiciste tú, tuviera alguna relación con Javier, solo que en este caso, como testigo de excepción, me sirve para hacer un montón de consideraciones sobre mi pensamiento en aquel entonces e interesarme, digo, por todos estos asuntos de una manera más profunda. Pero como tú bien dijiste hace un rato, sin despegar los pies del suelo, porque a la altura de estos 25 años que han pasado, 26, pues la verdad, sigo sin saber exactamente qué era. O sea, sí, durante un tiempo puede significar que es una pequeña sonda que está manipulada desde un aparato mayor por toda la información que vas adquiriendo en aquel momento, pero que bueno, que en realidad no sabes exactamente.
Los sumitas le llaman Uleva.
Es decir, ¿tú qué opinas, Antonio? ¿Què era això?
Era, ho acaba de dir ell ara, un aparell d'observació a distància, una sonda.
Era com un detector, bé, una, com una fibra òptica,
sí,
un detector...
El que és una mica estrany és la mida, perquè...
Algo más grande que un balón de rugby, bé, perfectamente pulimentado, compacto, hacía sombra del fluorescente en la pared,
no,
si era forrado de...
Perdona, sí. Un moment. Els aparells que utilitzen sempre són gairebé miniaturitzats, molt petits, invisibles a simple vista. Aquest aparell tan gran no és gaire usual. Després, els raig de llum que va projectar, nosaltres diem llum, però s'ha de posar entre cometes. Segurament és un camp magnètic dirigit, és perquè és extensible i retràctil. I això la llum normal no ho pot fer.
I compacto.
Sí, radio compacto y coherente.
En cuanto al tacto, en cuanto a que al tacto hace... O sea, presiona sobre un objeto que también es sólido.
¿Un sensors?
Sí, sensors, sí.
Sí. ¿Algú més ha viscut una experiència d'aquestes, veníem?
No, no he viscut una experiència d'aquestes. El que passa que em crida molt l'atenció algunes coses s'han dit aquí, i sobretot el cas aquest de l'Eduardo Pons, Prades, que em sobta perquè precisament jo em fa una temporada que estic investigant tot aquest tema de la Federació Intergalàctica, o sigui, com l'operació rescat que diuen realment, i això que m'has explicat, que ens has explicat, de que van desaparèixer una gran quantitat de persones que van ser abduïdes d'alguna manera...
I, a més, no eren els únics, i perdona que t'interrompan, perquè estuvieron enseñándole, bueno, cantidad de gente que en circunstancias de desastre natural rescataron y estaban...
Sí. No, justament això, és que és el que us vull dir. Jo estic convençut, bueno, també és una mica l'efecte Rivera, perquè jo estic convençut que estem en un moment extremadament crític i que hi ha realment una jerarquia espiritual que està treballant sobre el planeta. I aquesta jerarquia espiritual, precisament, es parla d'una confederació, perquè hi ha missatges molt concrets al respecte d'una confederació intergalàctica que estan treballant sobre el planeta i, a més, hi ha bases intraterrenes que estan també, diríem, que estan coordinats amb una gran operació que té que...
Perdó, com... i bases submarines.
Sí, i superquàntiques.
I recuerdo que le enseñaron imágenes de ese tipo, de naves que entran y salen del agua. Exacte, bueno, todo eso lo cuenta Pons Prades, ¿no?
Exacte, és que m'estàs dient lo mateix que està explicant altre, per exemple, Trigueriño, que té 20, més de 20 llibres que està explicant aquest tema, i jo, que fins ara he sigut bastant escèptic en el fenomen OVNI, fa un temps que, per alguna sèrie de raons que no venen a compte, estic investigant aquest tema i n'estic parlant fins i tot. Més que res, el que m'interessa és que l'evolució planetària. El planeta està en un moment molt delicat i ells diuen que el planeta està amb un greu perill i que gràcies a que hi ha un treball profund de gent d'altres planetes que estan, per exemple, desactivant totes les explosions nuclears que s'han fet i que d'això és que estan netejant el planeta perquè no hi hagi una catàstrofe de grans dimensions, que a pesar de tot probablement hi sigui. Aleshores, seria aquesta, tota aquesta fenomenologia respondria, i que se'n veuran molts més ara, perquè es preveu que hi hagi una gran onada de que la gent tindrà ben evident que hi ha altres vides
i altres d'aixòs. I després, si perdonadme que incida, hay una cuestión que es también muy curiosa, que dentro de lo que es mi trabajo en las llamadas técnicas de transcomunicación, en el asunto de psicoimágenes, y Antonio tiene una buena colección de ello,
y
también Nacho las has visto, surgen imágenes que obedecen a las descripciones típicas de los presuntos extraterrestres. Y en este caso ya no es una descripción que hace o dice alguien, sino que son los aparatos los que recogen esa información. Incluso te lo tengo ahí por si lo queréis ver. O sea, entidades de cabeza macrocéfala, de ojos grandes y rasgados, en fin.
És que són de diferents planetes. És una confederació intergalàctica, realment,
ja no
per lo que expliquen.
Sí,
sí,
sí.
Ja no hi ha quatre espècies.
Jo lo que vengo a referir és al hecho experimental de recoger ese tipo de información.
Lola, digues.
Home, jo és que, continuant amb la llei Rivera, i aprofitant doncs, que tenim una eminència amb el tema, m'agradaria fer una pregunta que sempre ho he pensat. Éssers de l'espai només o homes del futur, també?
És una hipòtesi que jo mateix l'he manejat moltes vegades. És possible que per la seva morfologia corresponguin a sers d'aquí 2 o 3.000 o 4.000 o 5.000 anys. Uh-huh. Perquè l'home segurament si segueix evolucionant com ara, donarà aquest tipus.
Com el cas de Julio F., no?
Sí.
Sí. I a més hi haurà el sistema de transportar-se amb el temps, suposo.
Exacte. Aleshores podrien ser visitants del futur que estan visitant el seu passat, que és el nostre present.
Per millorar el seu
esclar,
moment.
I procuren no intervenir ni establir contactes perquè això no alteraria el futur. Que seria el seu present, però és bastant complicat tot això.
Però esto es algo que no haya sido dicho por ellos, sino que son especulaciones que se pueden hacer en función de...
Sí, 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 mira...
La cosa está en que el fenómeno...
Escolteu una cosa. Una realitat. Vosaltres voleu dir que aquests éssers ens estan influenciant psicològicament?
Jo crec que sí.
Saps per què t'ho dic, Toni? Perquè tu te'n recordaràs als anys 72, 73, aquelles primeres convencions de brujologia a Núria,
sí.
Aquell famós cas de coma de vaca.
Sí, i tant.
Què va passar allà?
D'en Pujador, sí.
Explica'l.
Toni Pujador. Ve al refugi de Coma de Vaca, que està sobre Núria, no sé si el coneixeu.
Sí, sí.
I van anar un parell de joves, un d'ells era seminarista.
I altre pilot d'aviació.
I un gran amic meu, ja és mort, infortunadament, va morir amb 45 anys.
En Pujador, em sembla que era.
No és cap edat de morir. Antoni Pujador i Estany.
Encara viu?
No, dic que va morir als 45 anys.
Ah, va morir?
Anys. Sí, és mort ja, pobret.
Sí. Bé, i què va... Estava en el refugi una nit...
I alguna cosa que hi havia a l'exterior...
Estaven dormint ells,
sí.
Jo me'n recordo.
Es van despertar amb unes ànsies, un afany terrible d'agredir-se l'un a l'altre.
Van sentir com una llum, o van veure una llum,
sí,
fora i van sortir fora.
Van veure aleshores un disc o un objecte brillant que estava sobre, penso, sobre la pica d'estats.
Sobre el refugi. Sí. I els va il·luminar.
Sí.
Aleshores es va influenciar el seu caràcter i es van tornar agressius.
Sí, sí, es volien matar.
Es volien matar.
Sí, sí, terrible.
Però sense que ningú els digui res.
I eren dos amics que s'estimaven molt.
I continua la baralla i quan desapareix la llum,
sí,
tornen a la normalitat. Diu, però què estem fent?
Sí, sí. Quin any era això?
Això va ser acabar als principis del 70...
Sí, el 73.
72, 73. Sí,
sí. És que hi ha una...
I després van tornar a ser amics.
Sí, sí, sí. Sí.
És sí, que
es diu...
Un pilot d'aviació i un capellà.
Sí, sí, sí.
Increïble, eh?
És increïble, sí.
No, es diu que a partir del... Hi ha una data concreta, en la que venien aquí a la Terra també entitats, o sigui, extraterrestres, anem a dir, que estaven al servei de les forces involutives, de les forces de la foscor, anem a dir, del mal, no? Aleshores, a partir del 88, hi va haver un canvi perquè la Federació Intergalàctica es va posar d'acord i van aconseguir vetar l'entrada en la d'això del planeta d'aquestes naus, anem a dir, que venien amb...
Negatives.
Negatives, sí, que venien amb intencions, anem a dir... agressives i perilloses. Aleshores, sembla que una de les grans lluites que hi ha, perquè la mateixa lluita que hi ha aquí entre les forces evolutives, harmòniques i les involutives, també estan allà.
Aquí acabem els misteris de mitjanit d'avui. La setmana que ve tornarem. Ja sabeu l'hora de trobada? Diumenge, al punt de la mitjanit. Moment en què us explicarem noves i esgarrifoses històries extraordinàries que desafien la ment i superen les raons més lògiques de la ciència. Són fets que us converteixen en testimonis de l'existència d'una altra realitat. Una realitat que hi ha un altre món, un món que està entre nosaltres. Fins al moment de la pròxima trobada, us desitjo que continueu gaudint d'una misteriosa nit, llegint una bona novel·la de terror, per exemple. Us ha parlat Sebastià d'Arbó.
Fins aquí arriben el seguit d'històries fantàstiques i fets extraordinaris que han estat protagonistes dels...
Misteris de mitjanit, amb Sebastià d'Arbó.
El programa ha estat creat pels equips tècnics artístics de Catalunya Ràdio.
Veus interpretatives...
Dolors Martínez i Joan Anton Ramoneda.
Muntatge musical i efectes sonors...
Manel Bernat, Xavier Salvà i Alfred Marín.
Producció...
Lluïsa Salines.
I el guió i la direcció a càrrec de...
Sebastià d'Arbó.
Punt final del viatge fantàstic que ens ha transportat a la dimensió desconeguda existent en altres realitats,
i que ens demostra que hi ha altres mons. Però són aquí, entre nosaltres.